1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Perfecte. Voleps. Marco aquí. Doncs benvinguts a un nou capítol de Mentri Mentres. Soc aquí amb en Joan Santanac. Joan, benvingut a Mentri Mentres.
Moltes gràcies.
Escolta'm, Joan, l'últim capítol de l'antiga temporada va ser aquesta cronologia de Jacint Verdaguer. No et pots imaginar que va ser el capítol més escoltat els últims mesos. Verdaguer genera una obsessió, genera un moviment de masses incalculable.
No m'estranya, Verdaguer continua, com dius tu, generant passions, i la feina de l'Albert Valls i de la Roser Carol és una feina molt ben feta i que, diguem, aporta moltíssima informació sobre la biografia de Verdaguer, alguna de nova, bona part de la compilació de materials previs, i està molt bé. Per tant, no m'estranya que hagi estat molt escoltat.
Hi ha un punt, com dèiem, de fascinació de la figura, que justament ha portat a tantes biografies, novel·les com la del mateix Albert Valls, però justament un cas singular és la filologia que se'n pot fer, i en aquest cas has dedicat un llibre d'assaig totalment, diguem-ne, inèdit en el territori català, perquè en recordo molts pocs, justament, que facin un exercici com en el que és el teu, d'anar a revisar edició per edició, però en el fons després trobar qüestions concretes, diguem-ne, sí, més de caire hermenèutic.
Sí, clar, jo crec que en català no em consta que hi hagi cap feina d'aquesta mena filològica interpretativa per un poema de 36 versos. Al cap i a la fi és això, és un llibre de 142 pàgines dedicades a 36 versos. Clar, el que ha de saber la gent és que Verdaguer va fer unes quantes redaccions prèvies del Cant de Gentil abans de donar a la cinquena, doncs, donar-la per bona, i per tant el que jo faig és reconstruir el procés des que decideix escriure el Cant de Gentil no formava part del programa inicial o de l'estructura inicial de Canigó. Això és un moment determinat que decideix donar veu al seu personatge, i aleshores, doncs, a partir d'aquí escriu fins a 5 versions amb tot de... o 5 redaccions, diguem-ho, com la terminologia que ho dic al llibre, 5 redaccions amb tot de versions i esborranys cadascuna, i al final he localitzat una trentena d'esborranys, que són molts esborranys per un sol poema.
Ho dius només començar, que fas aquesta estructuració que, pels que justament venen de filologia, ho entendran, més en format d'arbre, entenguem-ho, no? Que és d'on venen els manuscrits, diguem-ne, però com deies, hi ha les correccions també gairebé immediates o abans de que surta l'edició definitiva. Ens hem d'imaginar, però, que Canigó, en tota la seva totalitat, també respecta una situació força similar a aquesta filològicament?
No arriba a l'extrem de 30 esborranys per cada 36 versos, no arriba a aquest extrem, però a Canigó m'agrada fer la metàfora, la comparació, que si el Canigó és una muntanya i cal escalar-la, doncs per arribar a entendre bé com va ser l'elaboració del Canigó, la composició de Canigó en mans de Verdaguer, cal escalar la muntanya de paper que hi ha, perquè és una animalada la quantitat d'esborranys i de papers i de paperets que Verdaguer va arribar a escriure. Tenim tres volums que són tres còpies diferents successives de Canigó, amb tot de variants i canvis i modificacions a l'interior recollides. Sovint no s'acaba de veure, costa de llegir què hi ha, i a més després, a part d'aquestes tres còpies completes amb tot de variants a dins, l'home va escriure uns 130 que s'hagin conservat esborranys de materials de passatges diversos de Canigó. Per tant, clar, la muntanya de paper és extraordinària.
El que s'ha explicat com un poema nacional, poema eròtic també, segons Enric Casasses i Narcís Comadira, a tu et deu haver portat de bòlit, justament perquè si la feina que estan fent des de Verdaguer Edicions és justament recuperar i en aquest sentit completar l'edició de les obres completes amb aquestes edicions, diguem-ne, crítiques en el pur sentit, t'ha tocat a tu fer aquesta edició, i no sé si hi ha data en el calendari, però fa temps que s'espera i que s'està parlant.
Fa temps que hi treballo. Ara, en aquest moment, deu fer uns 4 anys, potser no ben bé 4, però gairebé 4, que estic treballant en l'edició crítica de Canigó. De fet, l'assaig al voltant del Cant de Gentil emana d'aquí mateix. la feina està molt avançada, els 130 esborranys que parlava i els 3 complets els tinc tots col·leccionats. El que cal és acabar de fer la part de revisió i redactar l'estudi, que això també està en procés. Si tot va bé i diguem, les meves obligacions universitàries m'ho permeten, confio que l'any vinent tindrem un Canigó crític. Confio i espero que sigui així. Mm-hmm. Però tot, diguem, jo i el l'home proposa i Déu disposa, i en aquest cas és claríssim.
En això segur. Deixa'm que et pregunti, perquè si algun dels elements que podien tenir interès en comprovar les diverses versions justament és, per exemple, les troballes que podies fer, i una d'elles és, per exemple, la referència a Garcilaso, en aquest cas també a Góngora, i com d'alguna manera expliques, no?, a partir de la descripció, no?, que es troba en un dels textos, justament en una de les versions, diguem-ne, que remet directament a les descripcions, per exemple, en la moda gongorià. No sé si ens pots donar més detalls.
Sí, és interessant aquest aspecte. Hi havia hagut gent que s'ho havia mirat, en Ricard Torrent s'ho havia mirat, específicament aquesta versió, d'aquesta primera redacció del Cant de Gentil, en què descriu Griselda dormida, i efectivament això connecta amb un tòpic clàssic de l'enamorat que observa mentre dorm a l'estimada. Per tant, això, diguem, és interessant. Ricard Torrents s'hi havia fixat en aquesta redacció, però ell no va vincular amb aquest tòpic, sinó que ho va vincular amb el gènere de la pastorela, que és un gènere medieval, no pas renaixentista ni clàssic, en què un cavaller, el trobador, doncs acostuma a tenir un diàleg, i de vegades fins i tot arriba a forçar una pastora. Llavors hi ha un diàleg, hi ha una clara distància de classe entre tots dos. A mi em va semblar, sempre m'havia semblat que això no acabava de lligar, jo vinc de la medievalística, i llegir aquesta redacció del Cant de Gentil en termes de pastorela i de debat en aquest sentit no em lligava, i llavors va ser quan vaig començar a donar voltes al voltant d'aquesta qüestió, i va ser quan vaig veure que és un tòpic que coneixem, que coneixia segur Verdaguer, evidentment l'Egloga II de Garcilaso i la faula del Polifemo de Góngora les coneixia perfectament. També en trobem exemples en Becker. N'hi ha un exemple contemporani a Verdaguer d'en Víctor Balaguer, que a més a més s'havia publicat en llibres on Verdaguer també havia col·laborat. Per tant, el motiu és un motiu clàssic, no és un motiu medieval, i per tant, diguem, això ens aporta coneixement sobre les fonts i què utilitzava Verdaguer, però també sobre la forma de treballar de Verdaguer. És un text basat en les lectures, i aquest és un aspecte que a mi m'agradaria reivindicar. Verdaguer no és, com va dir Riba, en una expressió que em sembla molt desafortunada perquè ens ha portat a tots de corcoll, no és Verdaguer un rústic genial. Verdaguer és un intel·lectual, i no ens hem de moure d'aquí. Verdaguer és un personatge que llegia extraordinàriament molt, que tenia un fons bibliogràfic a casa seva com no n'hi havia pràcticament a Barcelona en aquell moment, i per tant és un autor que li interessa a la cultura popular, però és un poeta neotradicional, és un poeta que a partir d'elements tradicionals fa poesia culta, i això és una cosa que no ho hem de perdre de vista. Aquí el noucentisme va fer molt de mal. El noucentisme va reaccionar contra modernistes i contra romàntics, i el cap de turc de tot plegat va ser, en bona part, en el cas de la Renaixença, el seu autor més gran i més important, que és Verdaguer.
Aquesta idea d'aquest poeta neotradicional, aquest element, no?, d'aprofitar les formes populars per fer una poesia, diguem-ne, culta, jo et volia demanar concretament, perquè hi ha tot un element que també ha anat sortint quan has fet entrevistes, i també em sembla interessant, que és els esquemes mètrics que va seguint, és a dir, mm-hmm, l'evolució mètrica, si també ho estàs vinculant en aquest terreny de temptejar amb una forma més popular. És a dir, aquestes variacions mètriques, a quin argument o quina tesi li pots identificar?
En el cas específicament del Cant de Gentil hi ha temptejos mètrics diferents. Mm. I de fet les 5 redaccions les he distribuït en 5, Ricard Torrents n'havia distingit 6, jo ho he fet amb 5 per qüestions estrictament mètriques i formals. No? Llavors, doncs, hi ha variacions dins de cadascuna de les redaccions, però l'esquema mètric es manté. I clar, el que sí que ens permet la mètrica no és només una qüestió de comptar síl·labes, la mètrica ens remet a determinades tradicions i a determinats tons de la poesia. Llavors, si tens un metre més breu, en el cas de la primera redacció són tetrasíl·labs, la segona són quartetes heptasil·làbiques, uh-huh. la tercera és un romanç també heptasil·làbic. Per tot això són formes que remeten a la lírica tradicional. Romanços no diguem, i les quartetes també. I per tant, aquest és un to, una vinculació de gènere o de tradició amb la qual inicialment Verdaguer volia vincular el cant de Gentil. Això canvia en la quarta redacció. La quarta redacció recupera les estrofes de sis versos i fa una combinació de decasíl·labs i hexasíl·labs. Que clar, aquí el to s'eleva de cop. Per tant, estem parlant, el decasíl·lab és el decasíl·lab català clàssic, és el vers per antonomàsia d'Eugès Marc, o de tota la tradició, una bona part de la tradició trobadoresca. I per tant, ell buscava una cosa diferent. No el va acabar de convèncer i llavors, doncs, a partir de molts continguts de la quarta redacció, escriu en octosíl·labs, però també en tetrasíl·labs, la versió definitiva, donant un to més àgil, més líric, però al mateix temps continua sent un to elevat, és un parlament greu el que ell planteja. No? És interessant veure això, com ell va jugant amb les formes, amb els versos, amb les possibilitats mètriques que li ofereix el text, però al mateix temps amb el contingut. I per tant, anar entrellaçant les dues opcions, els dos vessants, acaba sortint un cant de Gentil que ja el coneixíem, però que ara s'omple molt més de contingut i de significat. Mm-hmm.
I en aquesta relació dins del cant setè i dins del Canigó, hi ha una qüestió que també pot ser interessant que comentem, que és aquesta presència de la veu, justament de Gentil. Tu fas l'expressió, i la fas servir força, que és donar veu, que és a dir, que per una qüestió literalment filològica, introdueix, direm, de mala manera, no? Es nota en els manuscrits com realment introdueix aquesta veu.
És així, és així. Si observem el personatge de Gentil al llarg de tot el Canigó, veiem que pren una decisió al començament, ell vol ser cavaller, aconsegueix son pare, però ell sobretot vol el permís patern, el vistiplau patern per estimar i poder estar amb Griselda. I això és el que el belluga a pujar cap al Canigó. Per tant, pren aquesta decisió, però una vegada arriba al cim de Canigó, es deixa arrossegar pels designis de la fada i no pràcticament no pren la paraula en cap moment. Hi ha algun moment, però són moments de molt puntuals en què realment si la seva intervenció no l'hagués recollit, tampoc no hauria canviat res. I això es manté així, un personatge essencialment inactiu que es deixa portar pels designis de la fada fins al cant setè, que és quan les fades, el conjunt de la cort de fades, li demana que canti i que els parli d'amor. Llavors és quan ell s'expressa, i s'expressa en uns termes que són amorosos, però no només, un amor molt més ampli del que les fades li demanaven. Les fades li demanen que els parli del seu amor per Flor de Neu, i això és el que seria la primera redacció amb aquesta descripció de Griselda dormida. Però llavors al final el que passa és que Verdaguer va veient les possibilitats extraordinàries que té aquesta intervenció just al centre del poema, i aleshores doncs, per això va fer tot aquest procés de redacció fins a fer-li dir un seguit de coses que van molt més enllà de l'amor, si més no de l'amor humà o de l'humor diguem, sentimental, passional, mm-hmm. que les fades buscaven que ell fes. No?
Mm-hmm. En l'últim dels últims capítols, aquest que titules encara dues redaccions més, uh-huh. esmentes un element que en altres entrevistes també has comentat, que és l'imaginari del cel, de les estrelles, justament, i justament doncs, dones elements per entendre també que en noves redaccions justament, no?, hi ha una variació també en aquest motiu, diguem-ne, no? Comentes justament l'ascens cap al cel en aquesta redacció deriva sobretot de l'esment del recorregut aeri a través dels territoris de la reina de les fades.
Uh-huh. Sí, clar, d'alguna manera el que fa Gentil és, ell té el desig, l'anhel de poder estimar Griselda de Flor de Neu, però aleshores al cim del Canigó ja té Flor de Neu, i per tant ja no cal anar més enllà. Flor de Neu en el cant quart li ha fet un recorregut aeri per tot el Pirineu, anant fins a l'Aneto i tornant amb el seu carro volador, i aleshores doncs, clar, Gentil és conscient dels poders sobrenaturals de Flor de Neu i per això li demana a ella directament que l'ajudi a aconseguir aquests anels. I ell no sap ben bé quins són aquests anels, no? I una mica és el que s'expressa en el cant de Gentil en la versió final. Ell no sap ben bé què és, llavors diu, doncs, tu que pots volar, porta'm amunt, cap al cel, naveguem per entre els estels, anem cap on el sol s'ha pos, i després doncs, encara va més enllà i diu, no, a mi el que has de fer és mostrar-me tota la creació. Per tant, doncs, recorrem tot el món com si fos un arbre i arribem, fins i tot, si és possible, a veure la causa inicial de tot el món, per tant, el creador.
Mm-hmm. Saltem doncs ja aquesta idea de Verdaguer com a intel·lectual. En les conclusions que arriba justament és que Verdaguer quan redacta sempre té present totes les versions anteriors. Sí. Això, vist des d'un punt de vista de biografista, és molt interessant perquè no ho tindríem pas present.
Mm-hmm. És molt interessant perquè de fet ens explica el perquè del gest de Verdaguer de guardar tots els seus esborranys. És a dir, hi ha segurament una part és la seva consciència d'autor important i que per tant doncs, guardar els seus papers tenint importància pel fet de ser els papers de Verdaguer. Però jo crec que aquesta no és la causa principal. Jo crec que la causa principal és que són elements, són materials que ell ha treballat molt i que a més li són útils tornar-hi. En alguns moments ho veiem, en el cant de Gentil passa, al final està encallat, no se'n surt d'acabar-ho de redactar, té pressa, la impremta doncs, l'està cridant, i llavors no acaba de veure i rellegeix versions, esborranys anteriors i troba imatges que reaprofita. Ah, és una conservació d'esborranys utilitària, estrictament funcional. No? Per tant, d'aquest punt de vista ens diu, sí, guardava molts papers perquè tenia un gran concepte de si mateix. D'acord, és possible. Pla també ho feia, és possible. Però en el cas de Verdaguer hi havia també el vessant útil. Estimament, he tingut inspiració en un moment determinat, deixa-me l'aprofitar en altres moments. La inspiració va molt cara.
No, i Déu-n'hi-do. I Déu-n'hi-do que en aquest sentit es tingui present. És una de les figures, potser, o de les facetes, diguem-ne, que de la figura no s'havia, en aquest cas, investigat prou, diguem-ne, que justament la fase de redacció. Però justament l'Albert Rossich, en època de pandèmia, va enregistrar-se fent aquestes classes online, justament, que analitzava qüestions d'aquesta característica, qüestions filològiques.
Sí. I recordo, suposo que refereixes a una conferència específica que de fet derivava d'un article que ell havia escrit i que la conferència l'amplia sobre el fet que Verdaguer utilitzava dues ortografies diferents segons el públic a qui es dirigia. Això mostra fins a quin punt Verdaguer era conscient de diverses coses, entre les quals era conscient de la, diguem, del doble vessant, de la doble utilitat de la seva obra. D'una banda hi ha el vessant més popular, més devot, més pietós, de creació de determinades diguem, devocions, en un moment en què l'Església està resituant-se en el mapa de Catalunya, i de l'altra hi ha el seu vessant com a poeta, i llavors doncs, com a poeta sí que vol vincular-se amb una determinada tradició culta, i llavors doncs, les ortografies i determinades seleccions o eleccions morfològiques ens orienten sobre la finalitat de que, o el destinatari més aviat de cadascuna de les seves produccions. De vegades hi ha poemes, el mateix poema en una o altra ortografia segons qui fos el destinatari, no? I quina, per tant quina fos la funció a la qual destinava en aquell moment aquell poema.
Avui estem parlant amb en Joan Centenac perquè ha publicat aquest títol justament a l'editorial Fragmenta per abastar una estrella, una editorial que justament ha tocat qüestions amb el mateix editor, l'Ignasi Moret, pel que fa justament a Maragall, qüestions, diguem-ne, filològiques, hermenèutiques, de personatges importants de la literatura catalana. Deixa'm que et pregunti, perquè hi ha un editor que poses l'accent d'alguna manera amb la seva feina, que és Josep Maria de Casacoberta, justament com un editor, en aquest cas amb el segell Barcino, però també com un editor que ha fet una gran tasca.
En Casacoberta és la gran desconegut i llavors doncs, sí que en el món diguem, acadèmic verdagarià se'l coneix, en el món de les edicions de textos antics també se'l coneix, però en realitat és la gran desconegut i és un d'aquests treballadors que han tingut la gran sort a Catalunya de tenir, o els països catalans de tenir gent que ha fet moltíssima feina però no ho ha fet per la pròpia glòria i per la pròpia promoció, sinó que s'han dedicat a treballar per, diguem, entre totes les cometes, per la causa. No? I en el cas de Joan Maria de Casacoberta, una de les primeres causes que va tenir va ser la popularització dels textos catalans antics, i va crear la col·lecció dels clàssics, i després, quan amb l'arribada del franquisme i la repressió i la prohibició de publicar llibres en català, i per tant no podia treballar amb Barcino, va tenir uns anys sabàtics, evidentment, amb totes les cometes i tota la ironia, que va dedicar a ordenar papers de Verdaguer, i va fer una feina extraordinària que després això ha facilitat a molts investigadors que han vingut darrere a l'hora de penetrar en aquesta selva molt considerable que és la producció d'esborranys i de materials verdaguerians.
Justament a Barcino hi ha una col·lecció verdagueriana, diguem-ne, no amb els textos més coneguts, però com a ex-editor també de la casa tu deus conèixer bé. Hi ha ara el projecte d'edició d'obra completa, hi ha les obres completes aquestes, diguem-ne, de tapa dura que va publicar justament Grup 62, no sé quin format, hi ha les de la Molo, en aquest sentit, molt més conegudes, però hi ha aquest fenomen que van ser aquestes edicions de l'Atlàntida, de Canigó, del Narcís Galorera, de Quaderns Crema, que entraven dins d'aquest segell, diguem-ne, Jaume Vallcorba, que era fer dialogar Verdaguer amb traduccions contemporànies de qualsevol novel·lista, amb Quim Monzó i amb tota la mateixa col·lecció. Històricament s'ha valorat com un gran gest de donar a conèixer Verdaguer. Ara, vista la perspectiva, realment va incidir en els estudis verdaguerians? Va ser un accés realment de molta gent a tenir textos justament del poeta?
A veure, de Verdaguer se n'han fet des de molt poc després de la seva mort, de fet ja en vida seva ja se'n va arribar a parlar, se n'han fet unes quantes col·leccions d'obres completes, no? I per tant sempre hi ha hagut, sempre, més o menys, hi ha hagut Verdaguer al mercat. L'aportació de Galorera, juntament amb Jaume Vallcorba, però Galorera va publicar també edicions en altres segells editorials, a mi em sembla molt important des del punt de vista de posar a disposició del públic, especialment durant el centenari de la mort de Verdaguer, el 2002, una pila de textos que si haguéssim hagut d'esperar les edicions crítiques, d'acord amb els criteris que a mi em semblen més exigents, però ja és bo que sigui així, de les obres completes en edició crítica de Verdaguer, que ara està publicant edicions Verdaguer, doncs hauríem hagut d'esperar molt. L'any 95 Garolera va publicar un Canigó crític. Jo ja he fet un article sobre aquesta edició i he fet les objeccions que havia de fer sobre aquesta edició, però hi ha una cosa que és claríssima, i és que Edicions Verdaguer encara no té una edició crítica de Canigó, en part culpa meva perquè jo no l'he acabat, i en canvi gràcies a en Garolera vam tenir un Canigó observat amb ulls de filòleg, i per tant doncs, de la mateixa manera que jo vaig destacar que hi havia alguns aspectes en els quals no coincidia, també vaig destacar i reitero que hi ha alguns encerts importants en l'edició de Garolera. Per tant, no em sembla que sigui una més a més, sembla una aportació substancial, però que ara, diguem, quedarà substituïda, i que en alguns casos ja ha quedat substituïda, per exemple, el cas d'Idilis i Gans Místics, ell és un dels textos que va editar, i en Josep Camps l'ha editat darrerament, però doncs amb tot un utillatge i un material molt més ample, i un coneixement de les fonts molt més ample que no pas Garolera, i per tant, doncs, diguem, ara el referent és el de les edicions Verdaguer, però en el seu moment, sens dubte, Garolera va fer un servei important.
Per abastar una estrella, Fragment Editorial és aquest títol que ha publicat en Joan Centenac, esperant doncs l'edició d'aquest Canigó que, com, mira, com el títol diu, no? Caldrà abastar aquesta estrella. Doncs.
Sí, confio poder tenir temps i poder-me dedicar. Això, si la meva atrafegada vida en aquest moment, en qüestions sobretot universitàries, doncs m'ho permet.
N'estem segurs i estarem força atents, perquè serà una celebració important i serà un esdeveniment també important, i per tant estarem ben atents. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies i bon Sant Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres, bon Sant Jordi.